Hoy por Hoy Maestrat, con Cristian Gómez.
I bé, continuem en directe des d'aquí, des de Cadena Ser Maestrat, i la veritat que bueno, avui tenim el gust de tindre en directe, per una part, a Imma, psicòloga, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
És un gust tindre't altra vegada per aquí,
la veritat. Moltes gràcies.
Bueno, i per altra banda, a través del telèfon tenim a Marian Ferrer de Benicarló, assistenta social, bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Què tal? Pues bé, avui estem aquí en directe perquè aquesta vesprada fareu una xerrada, veritat? Contem-nos un poquet, què és el que parlareu?
Bueno, la xerrada va dels cuidados que té que tindre una persona que cuida a una persona dependent, amb altres dependències, no? I jo com a psicòloga doncs, portaré una mica de presa de consciència, no?, dels cuidados que té que tindre el que està cuidant d'una persona gran, d'una persona amb discapacitat, d'una persona amb un problema de salut mental, etc. No? I els riscos que comporta aquestes tasques, no?, aquesta situació.
La veritat que com ara parlarem en Marian, però com a psicòloga, quins problemes detectes que normalment hi ha, no, en front en aquest tema?
A veure, se produeix una situació molt, molt particular, no?, entre els cuidadors i les persones cuidades. No? El cuidador, hi ha una gran dependència, el risc és que la persona que cuida creu que té l'obligació o interioritza que és responsable del benestar de l'altre, no? I moltes vegades s'oblida de si mateixa, moltes vegades no, la major part del temps s'oblida de si mateixa i per què? Perquè se sent en la responsabilitat moral d'atendre en aquella persona. I aleshores hi ha uns conflictes interiors, no? Dius, bueno, tinc que cuidar mon pare perquè mon pare pues, m'ha cuidat a mi, no? Però per una altra banda, pues, a mi m'està fastidiant la vida, no? No ho dirà, no ho verbalitzen, evidentment no es verbalitza, és un conflicte intern, no?, que patís la persona i tot això porta una sèrie de conseqüències, o sigui, la persona que cuida d'una altra està sotmesa a grans estressors que a la llarga pues, poden passar factura en la seva salut, no?
Parlant un poquet més des del punt de vista pues, de Marian, no? Parlant un poquet sobretot des d'aquest punt com ella, com a treballadora social, quins problemes normalment vos trobeu diàriament?
Sí, pues mira, jo en la xerrada lo que m'encarregaré una miqueta més és de la part tècnica de l'aspecte de cuidar. Què ens trobem? Que els cuidadors no professionals assumeixen aquest rol pues, com a tal, com a no professionals. Són familiars que les circumstàncies els han portat a cuidar al seu familiar o a aquesta persona que és important per a ells. Llavors, hi ha una sèrie de recursos socials que estan a l'abast d'aquestes persones que moltes vegades ells no saben què poden sol·licitar. Cuidar no té per què ser en soledat. N'hi ha recursos socials, n'hi ha un catàleg de serveis, n'hi ha reconeixements que se tramiten des de les àrees socials, que són importants per a que puguen compaginar aquests cuidados diaris que presten en altres serveis que puguen ajudar-los a no suportar la càrrega, ni ells a soles, ni a lo millor tindre que acabar en aquesta situació psicològica que, com ja ha comentat Imma, aquest conflicte intern que porten dins. I no sempre tota la població sap que estan a l'abast de tot el món poder-lo sol·licitar. I això serà un poquet el meu paper allí, que coneguen quins recursos tenim al voltant i que es poden ajudar en el seu paper de cuidadors.
Si és veritat que sempre com la gent se sol centrar molt, no?, en qui té que ser cuidat, no?, però tota aquesta gent que cuida la persona que té que ser cuidada, com és d'important la salut mental per a ells?
A veure, les persones que cuiden d'altres no presten atenció a la seva pròpia salut, ¿vale? no, inclús en rebutgen a vegades quan se'ls fa un oferiment, sobretot de recolzament, d'emocional, d'ajuda per a encaminar aquestes noves situacions quan passa alguna cosa, de que hi ha algun malalt greu o en altes dependències i demés. Ells sempre estan en segon, el cuidador sempre està, se posa en segon lloc o en últim lloc, no? Inclús a vegades això rebutja l'assistència i només l'accepta si l'altra persona, si la persona dependent està sent atesa, no? El risc que, com comentava abans, el risc que tenen és que ells estan, a part del conflicte intern, de que ni contigo ni sin ti, vull dir-te que t'estimo moltíssim però no puc en la meva vida, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que considerem estressors, que no són només els estressors del mero cuidado, no? De dir, bueno, l'esforç que vol dir, rentar una persona que està enllitada, preparar-li un menjar especial, els fàrmacs, etc., sinó que després hi ha tota una sèrie de circumstàncies que són uns altres estressors que no es veuen, no? A lo millor pues, tu al teu lloc de treball tens que faltar perquè resulta que la persona aquella se posa mal alta, o té una crisi o ha passat alguna emergència i tens que sortir del teu lloc de treball o arribes tard a treballar, amb la qual això s'afegeix, és un estressor més. Hi ha conflictes a nivell intrafamiliar, no? De que un, per exemple, doncs un dels membres de la parella no entén de que l'altre dediqui tantes hores a cuidar el pare o a la mare, que els caps de setmana no se pot sortir de casa a fer res per la família perquè hi ha una persona amb altes dependències que no se la pot deixar sola. Tot això són goteta a goteta, que van deteriorant l'estat d'ànim de la persona. No només l'estat d'ànim, sinó a nivell orgànic també, vull dir-te. El que passa és que, clar, jo parlo de l'estat psicològic, no? Però és tot un conjunt que merma la qualitat de vida del cuidador. I és això, és una mica un gran oblidat, no? I ahí està, no? Que l'aportació també de Marian, que donarà llum i informació a que la gent sàpiga que tenen suport, que hi ha eines per ahir.
Per part de Marian, no? Com a treballadora social, dins de lo que és el tema social, teniu alguna ferramenta que ajudi a aquestes persones que són cuidadores a gestionar tot això que estem parlant?
A veure, una ferramenta com a tal per ajudar-los a gestionar-ho, una ferramenta no tenim. El que tenim en l'àrea de serveis socials són reconeixements que poden donar-los accés a serveis i prestacions que es faciliten un poc la vida com a cuidadors. Per exemple, Ima ha estat comentant la dificultat que ara a vegades a nivell laboral podem trobar d'una persona que és cuidadora i té que faltar a la seva feina o a plegar una mica més tard o necessita molts dies de permís sortir per acompanyar el familiar al metge. Llavors, molta gent desconeix que el seu conveni laboral, això també és veritat que depèn de convenis laborals, però molta gent desconeix que el conveni laboral ser reconeguda a la figura del cuidador no professional en tal persona que permet llavors, a lo millor, uns permisos especials o reconèixer el reconeixement de discapacitat i conviure amb aquesta persona dependent que pot donar també la possibilitat d'entrar una hora més tard a treballar o sortir una hora antes o tenir una flexibilitat horària. I aquestes coses són un desconeixement que no està escrit a cap lloc, però que els que treballem en l'àrea social coneguem bé i és la informació que nosaltres volem transmetre esta vesprà a la gent. Que no se queden únicament en el paper del cuidado i soy jo, això té que passar per mi i no me tinc que deixar ajudar o ningú me pot ajudar, perquè si no la càrrega és molt pesada.
Sí, moltes vegades suposo que sobretot per la part teua social, pues trobareu molta gent que no només té que cuidar una persona, sinó que hi ha voltes que són dos, per exemple, si són els pares i a lo millor és fill únic i els té que cuidar, això comporta un estrès, no només estrès parlant de que té que cuidar, sinó que a part la casa, la família, el treball, són moltes coses, no?
Clar, és que és un compendi de coses que ens trobem pues, moltes vegades una població ja envellida. Ja comencem a notar els primers símptomes d'aquesta població que s'ha fet molt gran, que abans, un 80 anys, vèiem que ja eren grans, i ara amb 80 encara no es veiem tan grans com per entrar al sistema, però que sí que requereixen ajuda probablement dels familiars. I també ens trobem molts de nuclis en el que només n'hi ha un fill. Això també és una cosa ja més habitual. Llavors, aquesta persona se té que fer càrrec del pare, de la mare, de vegades pot ser algun sogre, sogra també hi ha, situacions diverses. Nosaltres aquí a Serveis Socials hem viscut moltes situacions, inclús de pares separats en un únic fill, que s'han hagut d'ajuntar de grans de nou perquè el fill o la filla no podia fer-se càrrec dels dos per separat. Situacions ne vivim moltíssimes i és veritat que els cuidadors assumim aquesta tasca com a necessària, com ha comentat antes Imma, com a meua pròpia i moralment és inacceptable altre tipus de pensaments, i l'assumim com a que la tinc que fer a costa de carregar-nos moltes voltes la salut emocional de les persones. I n'hi ha que cuidar-ho molt bé.
Per la part més psicològica, Emma, i abans ho estàvem parlant, però què comporta que durant un llarg temps una persona tinga que sofrir el me tinc que encarregar de, tinc que fer la feina de casa, tinc que anar a treballar? Què comporta, no? Perquè al final hi ha voltes que no és un any que ho tens que fer, hi ha voltes que són 5, són 10, que com bé sabem ara la gent pues, dura més, no es mor tan pront, i què carrega tot això? No?
Clar, l'estrès mantingut a llarg temps és bueno, pues, el gran factor de risc de patir trastorns de l'estat de l'ànim, com són depressions, trastorns d'ansietat, i bueno, pues, entre altres coses, a vegades també molta ira, molta hostilitat sostinguda, i entonces en una situació del conviure, del dia a dia, lo millor el cuidador pues, té esclats de ràbia, li aixeca la veu a l'altra persona, li falta el respecte, a lo millor en un esclat de ràbia i de malestar, perquè i després interiorment tenen sentiments d'autoculpabilitat, dic que mal ho he fet, això no ho tenia que haver fet, d'allò, però perquè porten molta angoixa i molta ràbia sostinguda, i a la llarga pues, això és un risc de trastorns depressius, sobretot.
Sí, perquè moltes vegades veus a gent que porta moltes càrregues que per algo quotidià explota en ira, explota en ràbia, i no saps per què, però detrás hi ha algo que realment és normal que aquesta persona reaccioni així.
És molta insatisfacció, sostinguda durant molt de temps, són sobrecàrregues, són una gran sobrecàrrega. Em ve ara a mi el cas d'una senyora que havia estat durant molt de temps cuidant del seu marit amb problemes renals, un malalt renal molt greu, i després amb la seva mare, que havia envellit, i també. Doncs va estar molts anys, i quan en poc temps van faltar els dos, tant el marit com la mare, i penses, bueno, pues ara esta senyora ja descansa, no?, la cuidadora. Entonces ella cau en una depressió. Perquè, i això passa molt sovint perquè aquestes persones, el seu centre de vida és el cuidar dels demés. La seva vida ha estat durant molts anys depenent del benestar dels demés i no s'han cuidat del seu propi benestar. Entonces, quan aquestes persones desapareixen o se tenen que institucionalitzar en algun centre o alguna cosa, elles no saben molt bé l'adaptació a aquesta nova situació en què elles realment són més lliures del seu temps i de si mateixes, no ho saben gestionar-ho.
Bueno, pues la veritat que estarà molt interessant la xerrada que fareu esta tarda, i per últim, una de les dues que vulgui, si vol invitar sobretot a la gent que ens està escoltant ara mateix a assistir a esta xerrada tan interessant i sobretot tan important, no? Prendre més consciència de la gent que cuida a les persones i no tant en la persona que té que ser cuidada, no?
Bueno, jo vull convidar sobretot als que estan cuidant, les persones que estan cuidant, que ells mateixos prenguin consciència del seu autocuidado, que necessiten cuidar-se per a poder cuidar els demés.
Per últim, Marian.
Bueno, jo a mi m'agradaria que la gent prenguera molta consciència de que els cuidados de persones dependents no sempre és un temps molt curt. A la llarga, jo en l'espai sol donar moltes recomanacions moltes vegades, i comento una frase que m'agrada molt, que cuidar és com una carrera de fondo. Si no mos dosifiquem i no mos anem cuidant nosaltres durant aquest temps, no podrem seguir sent bons cuidadors. I el més important de cuidar és ser bons cuidadors, perquè si no els cuidadors no surten bé. I així que, aprofitant aquest moment, pues, invitem a tota la gent que mos vulga informar-se un poc més i escoltar i prendre consciència d'això, que vinga esta tarda.
Recordem que serà esta tarda a les 6:30 a la Biblioteca Municipal d'aquí. Pues, de veritat, moltes gràcies a les dos per estar aquí el dia d'avui i esperem que esta tarda vaiga molta gent i sobretot molta gent prenga consciència de que un se té que cuidar quan cuida algú. Moltes gràcies a les dos, eh?
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies. A